Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Restauració del Retaule del Miracle. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana celebrem la recuperació d'aquesta joia del barroc per part del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. El treball ha consistit a treure la pols acumulada pel pas del temps i que era un risc per a la bona conservació de la pintura.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La capella del Santíssim de la Basílica de Santa Maria és potser un dels elements que crida més l'atenció als pelegrins i visitants de Montserrat que hi entren. Destaca pel seu estil, que contrasta amb el general de l'Església del segle XIX amb una decoració entre neobizantina i modernista. El germà Gabriel Soler ens descobreix aquesta capella, la forma de la qual va ser concebuda per l'escultor Josep Maria Subiracs i inaugurada l'any 1977. Germà Gabriel Soler, monjo de Montserrat.
És un espai molt sobri, cromàticament i en quant a coses que hi hagi, diguem, no hi ha masses elements. I, de fet, Subiracs fins i tot l'havia pensat més sobri del que avui en dia el veiem, ja que ell no el pensava com un espai de celebració de l'Eucaristia, sinó com un espai reservat a la pregària personal i a la meditació, de manera que la creu que hi veiem, l'ambó o la cadira del celebrant, que són obra de Manel Capdevila, no estaven, diríem, pensades en el projecte original i s'hi van afegir després per necessitats pastorals. No? L'element principal i, de fet, únic que hi ha en aquesta capella és aquesta peça que forma, amb una sola peça, l'altar, el sagrari i el retaule, en el qual hi ha uns elements simbòlics molt, molt precisos. De fet, en l'obra de Josep Maria Subiracs, cada element, especialment en la seva obra sacra, cada element té un perquè. Tot està molt ben pensat, tot està basat doncs, en l'escriptura, en la tradició cristiana, i no hi ha res que sigui gratuït. Aquí, al Santíssim, també un dels elements que crida més l'atenció i a vegades crea alguna incomprensió, és un os, diguem, un os esculpit en el frontal de l'altar, que molta gent es pregunta què representa, què significa aquest os. Per Subiracs, aquest element significa la humanitat mortal, la mortalitat de l'ésser humà que espera de Crist la resurrecció. En certa manera, ell insisteix en la idea de l'altar com a tomba, que és un dels simbolismes que l'altar ha anat tenint al llarg de la història del cristianisme. En aquesta mateixa peça, que és un continu de formigó encofrat i esculpit, després, en el centre, hi trobem el sagrari, el lloc on hi ha la reserva eucarística, que dona motiu a la capella, i damunt del sagrari el que podríem considerar el retaule. El retaule és molt interessant perquè ens mostra una imatge de Crist del qual només tenim les petjades. I per això Subiracs el va voler esculpir en negatiu. Això també és un element que crida molt l'atenció perquè molts visitants es fixen que a causa d'aquesta escultura en negatiu sembla que la imatge et segueixi amb la mirada, mira, a mesura que et vas movent.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions. L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial, i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és CoralCard. CoralCard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. I aquesta hora, en aquest programa, que ens volíem preguntar com treballen els serveis forestals del país per tal d'evitar focs als boscos aquest estiu que promet ser calorós. Què és el Pla Alfa? Quines campanyes duen a terme? En parlem aquesta hora amb Toni Mur, ell és inspector del Cos d'Agents Rurals de Catalunya. Senyor Mur, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si es preveu que sigui aquest un estiu calent i que això afecti més de lo normal als boscos.
Bé, el que podem dir fins al moment és que durant els últims mesos hem tingut una meteorologia favorable, en el sentit de que hem tingut els últims mesos una pluviometria per sobre de la mitjana habitual al país, i això pues, ha fet que a hores d'ara tinguem un estat de la vegetació bastant bo en quant al contingut d'aigua dels boscos i, per tant, hem tingut un bon inici de campanya d'incendis. Durant els propers mesos hi ha diferents fonts de predicció meteorològica a mig termini, que a vegades amb prediccions que no són, que poden ser inclús contradictòries, però sembla que la tendència d'aquest estiu seria a tenir temperatures una mica per sota de les habituals i una pluviometria una mica per sota de l'habitual. Això no vol dir que no puguem tenir algun episodi de risc extrem, doncs ja sigui per dies concrets de temperatures altes, o sobretot també per l'entrada d'algun episodi de vent, tant sigui de mestral com de tramuntana, que són vents molt secs i que ens generen un perill d'incendi molt important. I són especialment en aquestes situacions en les que haurem d'estar pues, molt alerta, amb extremar les mesures preventives i amb incrementar al màxim la vigilància.
Ara parlem d'aquestes mesures, però abans, com es prepara l'equip del cos d'agents rurals de Catalunya?
Bé, nosaltres, la tasca nostra de prevenció d'incendis es porta a terme durant tot l'any. Nosaltres, durant tot l'any es fa una sèrie d'inspeccions de tot el que són infraestructures i activitats de risc d'incendi forestal. En el que s'intenta és minimitzar els riscos que són inherents a aquestes infraestructures o a aquestes activitats, pues ja siguin línies elèctriques o vies fèrries o carreteres, que són pues infraestructures que de per si són generadors de risc d'incendi, pues estan subjectes a unes mesures preventives que és sobre les que actuem inspeccionant el compliment estricte d'aquestes mesures. Pel que fa a l'estiu, pròpiament a la campanya d'estiu, el que intentem és fer un seguiment de les prediccions meteorològiques per fer un bon anàlisi del risc i, sobretot, incidir amb una bona vigilància amb ajut també de les ADFs, les associacions de defensa forestal, que són associacions de voluntaris per la prevenció i la primera intervenció en incendis forestals, de tal forma que aquests dies en què es produeixen situacions de risc alt o molt alt, tinguem una bona estratègia de vigilància i puguem anticipar-se a la generació d'aquests incendis que puguin tenir un potencial important.
Senyor Moran, som conscients tots plegats de com hem d'utilitzar el bosc?
Jo crec que la conscienciació els últims anys en general de la ciutadania és molt important. Jo crec que tothom a Catalunya i en general a la resta de l'Estat és conscient de que una de les pitjors amenaces que tenim des del punt de vista mediambiental, inclús per la seguretat de les persones, són els incendis forestals. Hem vist recentment incendis catastròfics a Portugal o Austràlia, i per tant l'actitud en general de la ciutadania és molt respectuosa amb les normes i això ho veiem amb una disminució progressiva del nombre d'incendis, tot i que estem en ple canvi climàtic cap a condicions més extremes en quant a temperatures més altes i sequeres i episodis de sequera més freqüents. No? Per tant, jo sóc optimista en aquest sentit. Afortunadament tenim una ciutadania conscienciada que cada any ens ajuda a tenir uns millors resultats durant la campanya.
Per tant, deixi'm preguntar-li més clarament i matitzar-li la pregunta perquè ens entenguem tots. El fenomen dominguero perjudica el bosc?
El fenomen dominguero perjudica... no té per què perjudicar el bosc si hi ha una bona actitud, una actitud respectuosa, sent conscient de que l'activitat humana, si es fa amb mals hàbits o de forma irrespectuosa o irresponsable, pot portar perjudicis importants, només en forma d'incendis forestals, sinó també en forma d'abandonament de residus perjudicar infraestructures com poden ser pistes forestals si es fa un ús per exemple després de dies de pluja intensiu de les pistes forestals i si en zones on es produeix molta concentració humana, en determinades zones pues, que tenen un cert atractiu perquè hi ha zones de bany, si la gent no té una actitud respectuosa, podria portar un perjudici important, però no és el més habitual. Torno a dir que els últims anys hem notat una millora progressiva de l'actitud de les persones en tenir una consciència de que ha de tenir una actitud responsable i amb la natura i amb una consciència important en aquest sentit.
Fins al 76,5% de la superfície forestal de Catalunya és de titularitat privada. Això perjudica la gent forestal fer la seva feina?
No. Això dificulta possiblement la gestió forestal i la gestió del territori, en el sentit que segurament és molt més simple gestionar boscos públics en què la titularitat és la pròpia administració que gestionar boscos privats en què el titular són particulars i, per tant, poden tenir altres interessos o altra capacitat diferent de gestió. Però els agents rurals, afortunadament, tenim bona relació, som coneixedors del territori, tenim una relació de proximitat amb els propietaris forestals, amb els pagesos, amb els ramaders. Intentem donar-los suport en tot allò que els podem ajudar amb la seva tasca diària, que és molt important. Tot el sector primari a Catalunya no només és un sector econòmic important, sinó que té una especial rellevància per una bona gestió del territori, per crear paisatge, per crear biodiversitat, per fixar la gent als territoris rurals i, per tant, una de les nostres funcions també és mirar de donar suport en tot allò que puguem perquè ells puguin realitzar la seva activitat amb la màxima normalitat.
Ja sap que tots els que no hi entenem sobre aquestes matèries de seguretat, de seguretat en aquest cas rural, ens encanta allò de posar noms als plans, i començava aquesta entrevista preguntant-me què és això del Pla Alfa.
Miri, el Pla Alfa va ser un índex simplificat del perill d'incendi forestal, en el que també genera una sèrie de decisions a nivell operatiu en què nosaltres incrementem la nostra dedicació paulatina a la vigilància d'incendis forestals, perquè el cos té moltes altres funcions a part de la vigilància i la prevenció dels incendis forestals en funció del risc que hi ha. I així, en funció del Pla Alfa, tenim dissenyats dispositius de desplegament d'efectius que amb el seu nivell màxim, que és el 3, comporta la restricció d'accessos a determinats massissos forestals que, per la raó de les condicions meteorològiques previstes per aquell dia i a l'estat de la vegetació, creiem que estan en una situació crítica i que, per tant, hem de mirar d'evitar dins del possible l'activitat humana que, com ja sap vostè, genera el 90% dels incendis que es produeixen, ja sigui de forma accidental, per negligències o de forma intencionada. Per tant, és un dispositiu progressiu d'increment de la vigilància i de restricció de les activitats humanes que es puguin desenvolupar a determinades zones en funció dels riscs d'incendis que hi ha en cada moment.
El 90%, ara em deia, és per causa humana, eh? Per tant, només el 10%, entenc, és el típic cas, per exemple, d'un llamp que cau un bosc, eh?
Correcte. Aproximadament sobre l'11% dels incendis forestals que es produeixen a Catalunya són per llamps. La resta d'incendis que generen, d'una o altra forma, estan relacionats amb l'activitat humana.
Per tant, entenc que aquests, que són la immensa majoria, molts se'n podrien evitar, eh?
Sí, és una part important de la nostra feina, identificar les causes que generen els incendis, quines són les activitats que generen aquests incendis i mirar de dissenyar polítiques de prevenció i mesures preventives per minimitzar els riscos d'aquestes activitats. Moltes vegades són activitats necessàries que s'han de poder desenvolupar. I en aquest sentit, també tenim el nivell 3 del Pla Alfa, en què quan les condicions meteorològiques són extremes i el risc d'incendi és extrem, pues, controlem els accessos a aquests massissos forestals per minimitzar els riscos. Mm.
Toni Mur, inspector del cos d'agents rurals de Catalunya, moltíssimes gràcies per entrar en directe avui en aquest programa i explicar-nos-ho tot plegat. Molt bona campanya d'estiu.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel, segona vegada.
Aquest matí que hem començat parlant amb Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, sobre la situació de pobresa que s'està vivint a casa nostra arran d'aquesta crisi sanitària, aquesta crisi global, crisi econòmica, també crisi social. I volem parlar ara mateix, també ho feia Francina Alsina, parlava de la gent sense llar. Doncs volem parlar precisament amb la Fundació Arrels. Ferran Busquets, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
I gràcies, de fet, per atendre'ns un dia com avui, perquè, si no m'equivoco, avui presenteu el següent informe, Radiografia d'una ciutat sense llar, viure al carrer a Barcelona.
Sí, sí, exactament. Presentem aquest informe, que és un recull, o un tarpell que hem fet sobre tot el que serien totes les persones, tots els censos, les enquestes que hem fet en els darrers 4 anys, a la ciutat de Barcelona, des del 2016 al 2019. Aquest any, malauradament, per les circumstàncies no ho podrem fer, però esperem que l'any que ve pugui... No.
Tot i aquesta falta de cens, aproximadament quanta gent sense llar viu a Barcelona?
Bueno, el que sí que... la pandèmia, que també va ser un repte logístic molt important per nosaltres, el 14 de maig que vam fer un recompte a la ciutat i vam comptabilitzar 1.230 persones, que és la xifra més alta que hem trobat malauradament fins ara. Llavors, en aquest sentit, sí que tenim aquesta dada, perquè la vam presentar, va fer el recompte el passat 2 de maig. Mm-hmm.
Per què el 85% de les persones que viuen al carrer són homes?
El 85% són homes precisament perquè el fet de que la dona al carrer té una situació molt més greu, el que fa és, o sigui, és molt més vulnerable, el que fa és que estigui, intenti fer aferrar-se el que sigui per abans d'evitar arribar al carrer. També hi ha el tema de que malauradament, perquè penso que això hauria de canviar, la dona es fa totalment càrrec dels seus fills, en aquest sentit molt sovint el pare es desvincula, llavors això també fa que el sistema de protecció sigui més gran. I l'altre punt és que molt sovint s'aferren a poder anar a habitatges d'amics, familiars o d'altres persones, però malauradament el preu d'aquest habitatge que evitin al carrer és molt alt.
Avui parlàvem, ho comentava tot just a l'inici d'aquesta entrevista, parlàvem a l'inici del programa amb Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, que ahir demanàvem doncs, aquesta interlocució entre el síndic de Greuges i l'administració per resoldre situacions de crisi social, ens explicava ella. Ens explicava que el lloguer, per exemple, que està a vora els 1.000 euros, si no el de passejar a Barcelona, és un dels greus problemes que hi ha. És per això que cada vegada hi ha persones al carrer que són més joves?
Bé, el que les nostres dades ens diuen és que les persones més joves que hi ha al carrer, però és una de les possibilitats, però quan parlem de gent bastant més jove és sobretot per un tema dels joves migrants, també. Mm. Ara bé, sí que està clar que el no poder mantenir un habitatge fa que hi hagi gent més jove al carrer, que probablement és el que tenim, la gent jove, perdó, és la que té menys accés a l'habitatge. Per tant, no seria per res una opció descartar. És a dir, està clar que la manca d'accés a l'habitatge, de fet, és el que fa que hi hagi gent al carrer. Si el dret a l'habitatge, tal com està reconegut tant a l'Estatut d'Autonomia com a la Constitució Espanyola es reconegués, aquest exercici no tindríem aquest problema sense cap dubte.
I encara una altra dada que presenteu en aquest informe és que un 10% fa més de 10 anys que viu al carrer, i estic dient tot el rato viu al carrer i estic pensant malviu al carrer. Ens expliques sovint, Ferran, en les xerrades que fas o aquí mateix a la ràdio quan vens a explicar-nos casos de gent sense llar, que de fet la diferència d'edat a la que mor una persona en casa o una persona sense llar és molt important.
Sí, estem parlant de que una persona que ha viscut pel carrer, no sé per què viure al carrer directament, però sí que una persona que hagi passat pel trauma de viure al carrer, és bastant probable que visqui a fins a 20 anys menys que la resta de la població. Per tant, això penso que és una dada que deixa claríssim el fet de la gravetat de viure al carrer, de mantenir-lo al carrer, com molt bé dius, i després de que com a societat acceptem això com una normalitat més quan no ho és ni molt menys.
També expliqueu que la meitat de les persones joves que viuen al carrer han viscut en uns centres de menors. Deixa'm preguntar-te si aquest és el gran problema dels CIES.
Sense cap dubte, el fet de que nois joves hagin estat en sistemes de protecció i de sobte els haguem desprotegit, penso que hasta la mateixa fase ho explica, no? Són persones que estan en un sistema de protecció, han arribat a una majoria d'edat en el que, en teoria, en circumstàncies normals, algú podria començar a tirar endavant, que també tots sabem que fins i tot una persona que estigui en una família que els recolzi molt i que pugui recolzar-lo amb els 19 anys, i els 18 anys, perdó, no serà precisament autònom, doncs com podem esperar algú que no tingui cap tipus de referent que pugui ser autònom? Per tant, el que estem fent és abocar-lo directament al carrer i malauradament, a viure un trauma que pel fet d'arribar-hi ja serà molt difícil de reconduir. I això és una deshumanització increïble.
Clar, la pregunta que ens hem de fer tots és què necessita, no?, la gent que viu al carrer. I sovint, quan ens fem aquesta pregunta, tots tenim al cap, evidentment, una llar. Però només necessiten una llar, Ferran?
Bé, la llar és el punt de partida. És a dir, sense una llar no podem esperar molt més i crec que nosaltres a la nostra pròpia vell ho podem experimentar. Imaginem que no podem descansar, imaginem que no podem dormir, imaginem que no podem, doncs, senzillament, aquests dies de calor, per exemple, fer una dutxa tranquil·lament per airejar-nos o per refrescar-nos. Això és la base, és el pilar. És a dir, la llar és necessària, és imprescindible, però és només un dels molts altres factors que hi ha. Ara bé, sense la llar és pràcticament impossible que una persona pugui tirar endavant. Això és fonamental.
Una altra de les coses que també recordo que sempre ens expliques molt és que parlem molt de la gent sense llar els mesos de l'hivern o quan plou, però mai de la calor.
De fet, no parlem ni de la calor. De la pluja cada vegada en parlem més, certament, però la calor és un factor que és greu. Jo recordo, per exemple, quan era voluntari, una persona que vam trobar totalment cremada perquè s'havia quedat dormint a la platja i s'havia despertat molt tard per la fosa i estava totalment cremada, tota la cara i tot el cos cremat. Quan nosaltres tenim dades, són dades públiques, de fet, del Meteocat, que quan els dies en què hi ha fred a l'any, dies que plou, o bé dies que fa molta calor, estem parlant de pràcticament el 75% dels dies de l'any.
Si ens fixem en un mapa que heu fet, ens queda res, minut i mig, però sí que vull comentar-lo perquè em sembla molt important, un mapa de la ciutat de Barcelona, veiem diferències importantíssimes, com per exemple que al barri del Guinardó hi ha un 3% del total de les persones sense llar, però que en canvi a Ciutat Vella hi ha un 23%. Per què aquesta pujada d'un 20% entre barris?
Bé, perquè probablement hi ha barris en què tenen ja més moviment, ja més, no vull dir que hi hagi més vida, però sí que hi ha el millor per a una persona que dorm al carrer, té més disponibilitat d'accés a recursos i perquè és el centre de la ciutat. I penso que de la mateixa manera que la ciutat de Barcelona atreu a persones que estan en una situació més complicada, el fet de viure també a un espai més cèntric, on hi ha més moviment i més possibilitats d'obtenir menjar o el que sigui, doncs fa que hi hagi aquesta concentració més gran. Jo crec que aquesta seria una mica la raó, el fet que precisament això, la ciutat d'ella, és el lloc on hi ha més persones. Sí.
Ferran, no ho deixem aquí. Ens seguim parlant els propers dies i ho deixem que avui presenteu aquest informe Radiografia d'una ciutat sense llar, viure al carrer de Barcelona, que el presenteu d'aquí molt poquetes hores. Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.